Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 18 minuts, la nostra roda de portaveus continua. Ja ho saben que potser serà la darrera o potser no. Depèn de com es col·loquin les coses després de Carnaval. Ja ho saben, Carnaval, Setmana Santa, Pasqua, vindrà tot així, la prèvia electoral, les eleccions, tot plegat. Bé, sigui com sigui, ahir saludàvem Carme Gasulla, avui saludem el portaveu del Sitges Grup Independent, David Martínez. David Martínez, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Mira, una cosa d'aquelles que vostès ens preguntaven. Escolta, ell ho sabrà. Segur que ho sabrà. No us va estranyar que no es veiés a Guillem Escolà amb la felicitació del Sitges Grup Independent de Nadal?
Bé, no va poder venir justament el dia que vam fer una reunió per preparar el ple de desembre, vam aprofitar per fer la fotografia i en aquell moment doncs, no va poder venir perquè tenia una situació personal que no li va permetre assistir.
Promet el portaveu de Sitges Grup Independent que no hi ha altra interpretació que no sigui aquesta.
Sí, no hi ha cap altra interpretació que no sigui aquesta. No va poder assistir en aquell dia que es va fer la foto i la reunió.
Ja està. Cosa menor, anecdòtica si volen, però almenys així, dubte aclarit. Entrem en un 2023 que pel regidor de Tradicions i Festes i Educació, home, Déu-n'hi-do aquest any com es presenta, eh?
Sí, Déu-n'hi-do, i com va acabar.
I com va acabar.
El 2023.
O sigui que estem a cavall d'una cosa i una altra. Comencem ja que tenim els pressupostos molt a la vora. Bé, en l'àmbit de Tradicions i Festes, les tisores han funcionat molt o no? Bueno, s'ha pogut salvar?
Hem pogut salvar, sí que han funcionat, però bueno, abans de res dic que el pressupost, doncs, bueno, a totes les regidories hem fet un esforç, i no només Tradicions i Festes i Educació, que són les que porto jo, sinó que totes les demés, tots els meus companys han fet un esforç. Estem en un moment de contenció, en un moment complicat, no cal, suposo que tothom ho sap, a nivell de la pujada de preus, dels consums, ja l'any passat va acabar, el motiu també de la guerra, no?, de Rússia i Ucraïna, doncs va acabar l'any d'una manera complicada. Aquest any no serà menys. Hi ha molta gent també que ho està passant malament, cada vegada n'hi ha més. I, per tant, doncs, el que hem de ser conscients totes i tots és que hem de fer un esforç, no? Que aquest esforç que fem, evidentment, doncs, a nivell de pressupostos, ens permeti doncs, poder tirar endavant tot el que hi hagi previst tirar endavant. I en el cas de la regidoria de Tradicions i Festes i Educació, doncs, les festes populars i tradicionals que tots coneixem, que es tirin endavant dignament, sense floritures i alegries com es feia quan els temps eren més bullants.
O sigui, no serà un any d'extraordinaris aquest, eh?
No. I en quant a educació i en quant a les altres regidories, doncs també, no? Ser curosos amb el pressupost, ser curosos amb el que ens gastem i ja està, i no passa res.
Doncs deixeu-me que comenci per aquí, perquè de l'any passat, entre els serrells de l'any passat, quedaven arran del centenari del Drac i del 125è aniversari dels gegants. Per una banda, l'exposició commemorativa del 125è aniversari dels gegants i, per altra banda, la trobada de bèsties de foc, sí, que també tenien prevista la gent del Drac per celebrar el centenari. Hi ha possibilitat que es puguin fer aquests dos esdeveniments o...?
Bueno, la veritat és que pel que fa a l'exposició del 125 aniversari està bastant complicat. A nivell de regidoria doncs, ja vam parlar amb la colla i els vam dir que no podíem assumir doncs, el cost. Mm-hmm. I a nivell de mostra doncs, també hem reduït la partida i ara estem parlant amb el regidor Salmerón. Aviam si d'alguna manera o altra doncs, podem acabar de concretar la part que resta, però com deia abans, vull dir, hem de ser curosos una mica amb...
L'exposició dels gegants difícilment es pot fer?
Sí, difícilment es podrà fer.
Difícilment es pot fer.
La mostra... Hem de ser realistes.
No, és que sí, el que us demanem precisament és realisme. Si es pot fer, es pot fer. Si no es pot fer, doncs, escolta'm, ja vindrà el 150 aniversari.
Ens agradaria fer moltes coses, però hem de ser realistes.
Ja m'ho suposo, ja m'ho suposo. En el cas de la mostra, es pot salvar?
Es pot salvar, podria salvar-se.
Es podria salvar.
Sí.
Esclar, estem tan acostumats a viure les festes d'una determinada manera que tampoc sé fins a quin punt aquesta festa major, per exemple, serà una festa major amb menys carretada de concerts o de més enllà dels dies concrets de la festa?
No, serà una festa major que l'haurem repensat. El que sí que és veritat és que no hi hauran dos festivals, diguem-ne. No hi hauran...
Deixeu-me que comenci. Que fèiem massa cosa?
Jo crec que sí.
Sí? A veure si resultarà que la crisi ens haurà dit...
Massa cosa, bueno, jo el que sí que puc dir, i a més, bueno, ja també parlant amb la, no, amb la futura presidenta i amb l'anterior president de comissió i amb més gent, eh? Vull dir, en el seu dia, doncs, Barraques va sorgir per, sí, per doncs, precisament, doncs, perquè hi haguessin concerts durant la Festa Major de Sitges, diguem-la.
Sí, sí, la prèvia de la Festa Major.
La prèvia de la Festa Major de Sitges. Després, a partir del 2018, si no recordo malament,
A Barraques hi va passar el que els serials, eh? Un spin-off de Barraques. O sigui, que van emprendre un vol en solitari i anava tot molt bé.
Anava tot molt bé fins que el 2018, doncs, bueno, en aquell moment, la regidora que hi havia, amb la comissió que hi havia, doncs, va creure convenient que hi hagués concerts de Festa Major i que hi ha arribat un punt, doncs, que ens hem trobat que en 10 dies... hi ha dos festivals, no? I llavors, clar, tot val diners. És una cosa, un festival organitza Barraques, però l'Ajuntament també col·labora, i l'altre, doncs, és una altra, uns quants dies de concerts, que estan molt bé, eh? Jo no dic que no, però que també tenen un cost. Llavors, ara, de cara a aquesta
diguem,
festa major...
En aquest replantejament,
doncs, aquest replantejament és que Barraques faci els concerts, diguem-ne que durant les dates de Festa Major, aprox, no?
Sí.
Si havíem parlat del 18, 19, 20 o...
D'acord.
Redueixi inclús un dia i els concerts i l'Ajuntament, la comissió, organitzis concerts de Festa Major com s'havien fet tota la vida, el 23 i el 24.
Quatre.
Al principi s'està treballant en aquesta línia i això el que permet és que primer no hi ha sobrecàrrega ni tensiones als veïns i tensiones moltes coses i segon que durant... diguem-ne que recuperem l'essència del per què s'havia creat Barraques i dels concerts de Festa Major, que jo crec que estan molt bé i estaven molt bé.
Fins on el regidor pugui saber, perquè, és clar, aquestes Barraques del 2022 van acabar amb aquesta sensació agredolça d'un esforç enorme que van fer tots els voluntaris de les Barraques, perquè evidentment va ser un esforç enorme, perquè aquest solar de la Plana Santa Bàrbara, allò és un arenal, que dirien en castellà, i allà s'hi van deixar la pell, però clar, van quedar uns deutes grans, segons van reconèixer ells mateixos. Amb aquest deute, què es pot fer?
Bueno, ells van sol·licitar una subvenció que se'ls va otorgar, d'una quantitat important, i llavors la part que els hi resta, doncs ells també ja ens van transmetre doncs, que també treballarien per intentar reduir aquest deute fent diferents tipus d'accions o d'actes, d'esdeveniments.
Us ho pregunto per si fins on coneixeu aquest deute de l'any passat pot ser un condicionant per la celebració de les Barraques aquest any?
No, el que no. Sí que ells també són conscients que han crescut molt, són conscients que amb aquests dos anys que han estat molt complicats, bueno, arrel de la pandèmia, a nivell organitzatiu, i com deies tu, no, allà de a la zona de la Plana, doncs ha costat molt, s'han esforçat molt i ha costat molt que la gent anés, a més amb venda d'entrades, i llavors ells també són conscients doncs, que han de, diguem-ne, baixar una mica el pistó en aquest sentit i recuperar pues, diguem-ne que l'essència inicial de Barraques. No?
Uh-huh. En aquest sentit, si parlem de l'essència inicial, podríem parlar també de la ubicació clàssica de Barraques.
Bueno, estem treballant això, eh? Sí.
S'està treballant.
Ens ho han sol·licitat,
tornar a Fregata, Platja, en
sí,
aquest indret?
Sí, sí. Sí. Això ho han demanat. Nosaltres estem d'acord que tornin a recuperar l'espai, però sí que és veritat que s'ha de treballar, perquè si és a la platja s'ha de demanar permisos a ports i bueno, ja saps tu com funciona això. Però bueno, sí, s'està treballant en aquest sentit.
En el ple de gener s'oficialitzarà la nova comissió?
Sí.
Sí?
Sí, sí. Estic molt content.
Estic molt content.
Bueno, no, aviam, jo estic molt content perquè estic molt content amb la comissió que ha finalitzat la seva etapa. Que tampoc ha estat gens fàcil, que estem parlant que venim d'una pandèmia que ningú se'n recorda ara,
que hi ha hagut
una
pandèmia,
i que tant les comissions com tothom no, s'ha hagut de reinventar i ho hem passat molt malament. I llavors, doncs, ostres, han fet una feina molt important, l'Agustí Mercet al capdavant amb tota la seva comissió, i la comissió que portem a ple aquest mes de gener, el ple de gener, doncs també és una comissió...
Dimecres que ve serà això, no?
Dimecres que ve, una comissió que, bueno, jo crec que no sé si es pot dir o no.
O depèn més de vostè que de mi. És a dir, per dir-ho, bueno, ho podria dir, però ja que tenim el regidor, doncs si el regidor sí, vol dir que la nova presidenta de la Comissió de Festa Major és...
Marta Castarat.
I Ferreres.
Això mateix. Amb el seu equip, que pues, també estic molt content, pues, perquè ha format un equip molt maco, una comissió molt maca, i de ben segur que amb l'experiència que té, i inclús hi ha antics membres de l'antiga comissió, doncs, que continuen, faran una molt bona feina... i ha tingut el seu temps per poder-ho treballar. Són coses que requereixen de temps, perquè no és tan fàcil trobar gent que es vulgui implicar i vincular, no, a treballar en una comissió. No és fàcil. I bueno, ja ho ha aconseguit, ja ho tenim.
Tots els anys són difícils, eh? Però diguem-ne que la comissió de l'Agustí Marcet va haver de gestionar la pandèmia i la comissió de Marta Castarat haurà de gestionar la crisi econòmica.
Sí, al final jo crec que sempre
hi ha totes les comissions tenen la seva creu, eh? Però sí, sí. Ho pregunto, el pressupost de Festa Major es podrà mantenir o serà un pressupost més reduït?
Bueno, es redueix una miqueta, concerts, per exemple, la partida dels concerts es redueix significativament, però és el que et deia abans, vull dir, és un pressupost que et permetrà poder fer la festa dignament, no? I ja està, sense alegries, com ara es feia, perquè... Bueno, pues perquè l'economia de l'Ajuntament ho permetia, però bueno, també està bé que recuperar, diguem-ne, tocar de peus a terra, ser conscients que a vegades fem moltes coses i que està molt bé, eh? Que està molt bé. Però bueno, quan es poden fer, es fan, i quan no es poden fer, pues no es poden fer, ja està, no passa res.
Per tancar l'assumpte de Festa Major, bàsicament, pressupost aclarit, presidenta també aclarida... No sé si, en aquest sentit, això ja està bastant apamat.
Sí. Sí, sí, sí. Estic molt tranquil.
Va, doncs fiquem l'últim element. La colla Maricel.
Sí.
Per veure si s'ha avançat d'alguna manera en la gestió d'aquest trasbals que en el seu moment va provocar el que va succeir amb la colla.
Doncs sí, s'ha avançat i espero que en breu puguem ja donar
una solució.
Una solució. No puc avançar més, però inclús ahir va haver-hi una trucada i no he deixat de treballar-hi.
Quan es diu una solució, es diu una solució que pugui ser bona per tothom? Sí?
Sí, sí. I és un tema que, dels molts que hi ha i que tinc, ganes de deixar tancat, solucionat, per la tranquil·litat de totes i tots, no?, els implicats. I per la meva salut també, vull dir que no és fàcil tampoc.
La colla podrà tornar a sortir?
Sí, la intenció és que sí.
Clar. La intenció és que la colla pugui tornar a sortir,
sí,
eh?
Sí.
Deixem Festa Major. Vinga. Anem a Carnaval.
Vinga.
Aquesta altra qüestió. El regidor deia, i també tenia part de raó, bé, això és allò que depèn de com s'agafi, eh? I diu, no, la comissió no ha dimitit. Perquè, clar, les entitats formen part de la comissió. Però diguem-ne, va, si féssim servir allò, una terminologia molt catalana, ha estat escapçada.
Bueno, diríem que la comissió...
El cap de la comissió, que és la presidenta i la seva colla.
La presidenta i el seu equip, que és qui escull l'Ajuntament, no?
D'acord.
En aquest cas, i el regidor.
Això va obrir, a la vegada, un debat a partir del comunicat de la presidenta sobre si, veritablement, s'ha de donar en algun moment un punt d'inflexió sobre la comissió, la gestió de les comissions, si s'ha de professionalitzar d'alguna manera, si no, què ha de passar aquí?
Jo volia primer deixar clar que hi ha tres comissions que no són iguals que la de Carnaval, diguem-ne.
Vinga.
Més que res perquè les
la comissió de Reis, la comissió de Festa Major...
Festa Major i Corpus. Hi ha un president i presidente, té el seu equip, i fan la feina i ja està. Llavors, la comissió de Carnaval... Hi ha dins de la comissió, a part de la presidenta o president i qui esculli, que són representants, diguem-ne, o escollits pel ple municipal, per l'Ajuntament, hi ha les entitats. No? Llavors, bueno, diguem-ne que això fa que siguin diferents unes de les altres.
Està clar.
Com s'ha pogut comprovar, doncs, bueno, el fet de que la Núria i el seu equip dimitís, i que bueno, aquí també vull agrair la feina que han fet durant tots aquests anys, eh? Doncs el que va fer va ser que hi hagués una... Diguem-ne que un compromís, per dir-ho d'alguna manera, de les entitats amb l'Ajuntament, doncs de treball col·laboratiu encara més gran, per tal de tirar el Carnaval endavant conjuntament
res
amb l'escola.
Res que no hagi passat en alguna ocasió, no. Perquè el Carnaval de Sitges ha viscut una ocasió semblant a la que ara ens trobem.
Sí, sí, no, i anava a dir que inclús, bueno, evidentment, amb l'ajut també i complicitat de les colles que treuen els personatges al carrer, no? En aquest cas, un, dos, tres i Brisa Tropical.
Pregunta que, no sé si és anecdòtic o no, el protocol de Carnaval estableix que és necessària la comissió per organitzar la festa? O estableix que si succeeix un cas com el que ha succeït aquest any, la festa no es...
Jo diria, per el que tinc a l'almen ara, no voldria enganyar. Però jo diria que el protocol de Carnaval no estableix en el cas que hi hagi una dimissió com quina és la seva funcionalitat.
Que també seria, si em permeten els oients, una qüestió menor, perquè la festa s'ha de fer. Aleshores, posa-t'hi com vulguis, que la festa s'ha de fer.
Perquè això recordo que en un ple m'ho van dir, que si escolliríem nova presidenta o president,
sí.
Vaig dir que al final, amb el temps que ens trobem, com et deia abans, trobar algú que vulgui encapçalar és molt complicat, no és fàcil, i llavors el que vam decidir en aquell moment i el que havíem de fer, que és el que hem fet, és, escolta'm...
I tothom ha de poder sortir al carrer i passar-s'ho.
Agafem, com es diu en argot, no? El famós el toro por los cuernos i tirem endavant, no? I jo crec que està molt bé. Com deies tu abans, no? Bueno, aquesta situació també ens ha fet replantejar moltes coses. S'està parlant, parlarem, i jo no sé si parlo tant de professionalitzar o no, però sí que conjuntament amb les entitats i amb gent que coneix, diguem-ne que té experiència dins el Carnaval de Sitges, conjuntament amb l'Ajuntament, doncs hem de mirar aviam quina forma li podem donar.
Ho dic per si d'alguna manera, i amb les festes en general, bé, ho dic així a l'engròs, per si aquella reflexió que fan molts i moltes de dir és que les comissions han arribat a un límit. Hi ha persones que fan les coses d'una manera voluntària, esclar, se'ls pot demanar, però és que aquí resulta que mouen les grans festes amb aquesta logística que tenen, algunes d'elles que se celebren en època de l'any, en què fins i tot l'estructura de l'Ajuntament no és la mateixa, òbviament, que la resta de l'any, i es troben amb multitud d'impediments que superen el que es pot demanar a un grup de persones que ho fa de bona voluntat.
Jo la veritat és que només tinc paraules d'agraïment per aquesta gent, perquè sí que és veritat que... O sigui, he parlat amb persones que eren escèptiques a les comissions i un cop hi han format part han vist la dimensió...
Que pren,
no? I realment que sí que en prenen decisions, sí que és veritat. El que passa que les festes s'han fet grans, les festes són molt grans.
I la gent que intervenen, diguem-ne, agents... que en el seu moment no hi intervenien tant. En Carnaval, els Mossos d'Esquadra...
Sí, clar.
Diguem-ne, agents dins d'una festa que influeixen molt més que alguna comissió pugui decidir.
I les festes estan inventades, i sí que és veritat que hi ha festes que pots tenir, diguem-ne, més iniciativa que d'altra, i és més senzill o més, diguem-ne, que es poden fer més, diguem-ne, incloure actes o incloure...
Un en pot sortir més frustrat d'unes festes que d'altres.
Sí, n'hi ha d'altres que estan més acotades i que, si com deies tu ara, no, Carnaval, doncs, bueno, segons el que vulguis fer, doncs tens policia local, Mossos d'Esquadra, tens una sèrie d'actors que, bueno, clar, segons què...
Que t'han de donar el vistiplau.
No, però sí que és veritat que això, que s'ha fet molt gran, i també et comentava el que dèiem, vull dir, clar, la gent que... Quan la gent surt al carrer, la festa està muntada, no? I la gent s'ho passa bé, surt a gaudir, però clar, s'ho passen bé en el moment, però no són conscients de la dimensió de tot la feina que hi ha darrere, de tot el que, a nivell també econòmic, vull dir,
com és
posar tanques, sí, seguretat, sí. Creu Roja, bueno, te'n diria lavabos, tot això.
Allò que comentem cada any.
Tot això és una part importantíssima de pressupost. Bàsicament és el pressupost, pràcticament, no? Se'n va... Clar, i tot això, doncs, forma part de la festa. No només sortir, ballar, passar-s'ho bé...
No, està clar.
Forma part de la festa. I, clar, tot això, la gent ho ha de saber, també.
La gestió de tot això, bé, la gent ho ha de saber, com també és... Això forma part de l'invent. De l'invent que es publicita, de l'invent que genera diners, de l'invent que tot plegat, això també forma part. És allò de la penitència de la festa, no?
Al final hem de ballar per tothom, vull dir, tant pels que surten i s'ho passen bé, com el sector econòmic, perquè la gent ve i compra els comerços, va als restaurants, fa ús dels hotels...
Exacte.
Vull dir, tot és un...
Tornant a això, una comissió... per moure això, hauria de ser molt diferent del que tenim plantejat ara?
Parlem de Carnaval?
Sí. Ja, bueno, que de totes, diguem-ne, és segurament la que...
Jo crec que una mica És el que et deia, eh? El que vam parlar amb les entitats és que ens, un cop passi el carnaval, asseure'ns i aprofitant, diguem-ne que, com deien, no? Com es diu, no? d'un succés que no agrada, doncs, bueno, has de buscar una oportunitat. No? Fer una oportunitat o agafar una oportunitat.
De la crisi l'oportunitat.
Això mateix. No? Llavors, doncs, bueno, valorar amb les entitats que són finalment les que porten el pes del carnaval. No, no ens hem d'enganyar, els actes més importants del carnaval els organitzen les entitats, sense menysprear, evidentment, els actes que s'organitzen per part de la comissió escollida per l'Ajuntament, no? I la presidenta. Però, bueno, entre tots, mirar a veure quina és la millor solució i quin carnaval, doncs, bueno, volem per tal de prendre aquesta decisió, no?
La solució pot passar per incorporar persones que tinguin una determinada, no sé si dir, experiència en un muntatge d'esdeveniments o...
Hi ha diverses decisions. Podria ser aquesta, podria ser, doncs, jo què sé, doncs, la figura d'un coordinador, que, perquè al final també jo crec que una de les, no sé si és errada, que podria ser, i entomem el mea culpa o l'entono, vull dir, al final també s'ha de, diguem-ne, que la comissió també ha de saber fins on pot arribar i no crear falses expectatives o falses esperances, no? I en el cas del carnaval encara més, perquè... Bueno, com et deia abans, no, diguem-ne que les decisions no són d'un, sinó que involucren a molta altra gent, entitats, i a més, doncs, ja qui està per sobre, que són els cossos de seguretat. I a partir d'aquí, doncs, doncs això que et deia, doncs, igual la figura d'un coordinador, d'un director, igual un president o presidenta, no ho sé. Però jo crec que això, aquesta decisió, no l'ha de prendre únicament i exclusivament la regidoria, en cap cas, sinó que s'ha de prendre consensuadament, parlant amb les entitats i escoltant, doncs, també gent que pugui opinar i que sigui experta i que tingui molt de coneixement del Carnaval de Sitges. Mm-hmm.
Aquest és un any amb un pressupost més contingut, també, per Carnaval?
Sí, sí, és que és contingut per tot. Sí, sí, no hi ha cap festa que se'n salvi, vull dir. Sí, sí, però és un pressupost contingut.
Aquesta
però que traurem, diguem-ne que els actes que es faran... Uh-huh. Pues seran dignes i tothom
aquesta, ho podrà dir. Aquesta contenció és la que ha donat com a conseqüència el que assenyalava en el seu moment Núria Escarp, de no poder fer determinades activitats que la comissió havia pensat fer?
Bueno, jo crec que s'haguessin pogut fer, però no, com deia abans,
amb la dimensió.
Amb la dimensió que però també una altra cosa que ens ha ensenyat i que ho valoro molt positivament, és que hem recuperat, doncs... Bueno, hem treballat col·laborativament, com et deia, doncs, amb entitats i amb colles, per exemple, no? Perquè la Rua d'Antes l'organitza la colla Huertos, com l'havia organitzat al seu inici. El Fardo el recupera Barraques i recupera la Fragata. Bueno, diguem-ne, o sigui que al davant dels lunxadors.
El Fardo torna exclusivament a Barraques,
sí,
com a l'inici dels
sí,
inicis.
Sí, llavors jo crec que són...
Que va haver aquell moment de dos valls del Fardo, que va haver aquell moment en què...
El concurs de mestres xatonaires torna a recuperar-lo al Prado. Vull dir que jo crec que al final hem de treballar col·laborativament i per això et deia, igual s'ha de replantejar potser aquesta figura de president, presidenta, coordinador, no ho sé, però sí que s'ha donat o s'ha vist, doncs, que treballant conjuntament amb entitats, colles, doncs, bueno, es poden fer els actes i es poden fer bé.
20 minuts i seran les 11. Anem a les llars d'infants.
Vinga.
Que és una altra d'aquelles qüestions, evidentment, que preocupen i preocupen perquè les educadores de les llars d'infants continuen tenint sobre la taula aquesta convocatòria de vaga. El regidor, en diferents ocasions en els plens municipals, ha explicat les raons de l'Ajuntament, l'alcaldessa també les ha explicat i, de moment hi ha un desencontre aquí, regidor.
Bueno, sí, la veritat és que la situació no és agradable i vagi per endavant, doncs, com sempre dic, encara que em faci pesat, doncs que les llars d'infants, el servei educatiu, el servei que donen és fonamental i bàsic i que valorem molt la feina que es fa des de les llars. Eh? Les educadores fan una feina increïble i amb una etapa educativa de 0 a 3 anys que és bàsica, no?
Doncs per què creu que se senten doncs, tan... No diré menys tingudes, però per què se senten tan,
doncs,
tan deixades?
La veritat és que com a Ajuntament nosaltres sempre hem estat al seu costat. Vull dir, diguem, almenys parlo des de que jo hi soc. Sí que és veritat que venen d'uns anys molt complexos arrel de l'increment dels 300 euros, arrel de totes les sentències i judicis que hi ha hagut posteriorment del 2010.
Allò va ser del 2010.
Sí, del 2010.
Que han passat 12 anys,
això. I jo ho he viscut a les meves pròpies carns, a casa. I clar, són molts anys de patiment que nosaltres el que volíem, o en aquest cas el govern i jo personalment, el que sí que teníem molt clar és que tot aquest seguit de sentències i recursos, doncs tot això acabés, de fet va acabar, i l'Ajuntament de Sitges, diguem-ne que Sitges, vam pagar 1.400.000 euros en sentències, que mm-hmm. això donava la tranquil·litat a l'empresa, a les treballadores i a l'Ajuntament. I després... Pues,
hem estat... Aquesta història jo... és cert que s'explica així i ha acabat bé,
sí.
però d'alguna manera, al cap i a la fi, quan s'explica la història, també hi ha aquella mena... La realitat acaba demostrant que en el seu moment l'Ajuntament no va acompanyar aquestes educadores i que van ser elles, a cop de pica pedra, les que van aconseguir que aquesta sentència judicial els donés la raó, sí, pels arguments que van presentar.
Sí, el que passa que jo també vull ser sincer i també a la reunió que vam tenir amb elles els hi vam dir, vull dir, jo els hi vaig dir, en aquell moment es va prendre una decisió que jo, una decisió com aquella, doncs jo no la prendré, perquè nosaltres estem, diguem-ne que s'assumim. Jo entenc que hi hagi, i estic, igual que el conveni de les llars, de les educadores, hi ha molts convenis que estan, són precaris, i els sous són, de veritat, que per la feina que fan no s'avenen a la realitat. Sí que és veritat que nosaltres, durant mentre es feien els plecs, ens vam reunir amb elles, vam parlar amb contractació, amb gerència... en tot moment... el que elles demanaven i demanen, que ara t'explicaré també o el que nosaltres volem fer és l'equiparació salarial, l'augment de sou... Clar, tot això nosaltres també vull deixar clar, perquè ahir vaig escoltar la senyora Gasulla, estem parlant d'una empresa, o sigui, estem parlant d'unes llars d'infants municipals que el servei és de l'Ajuntament, però diguem-ne que la gestió és una empresa privada, per tant, nosaltres podem arribar fins on podem arribar, no?
Em matiseu. Explico i el regidor que em vagi matisant. Les llars d'infants, encara que s'intitulin, com s'han intitulat sempre, llars d'infants municipals...
Com la piscina municipal, per exemple.
Són un servei externalitzat.
Això mateix.
L'empresa que la gestiona és l'empresa que ha guanyat un concurs públic a partir d'una licitació que té unes condicions que són les que l'Ajuntament marca. Aquestes condicions no poden intervenir, pel que em va semblar entendre en els raonaments que vostès han exposat en plens municipals, en el conveni específic d'aquestes treballadores.
Això mateix.
És en això en el que no pot incidir l'Ajuntament. És a dir, l'Ajuntament no pot fer, com va fer fa 12 anys enrere, dir aquesta no equiparació de sous que teniu ara, aquest greuge comparatiu que teniu entre unes i altres arran del que en el seu dia va fer l'Ajuntament, ara no es pot arreglar dient, bé, doncs, aquelles que esteu en un nivell més baix de sou respecte a les vostres companyes, us ho compensarem. Va, això l'Ajuntament no ho pot fer.
No, i jo vull...
No pot fer, ni pot instar a fer-ho, no pot...
Bueno, instar a fer-ho, també és el que et deia, no sé, ara... O sigui, fer-ho, a dia d'avui no es pot fer perquè ens han...
El que us diguin.
Ens han indicat
que no es pot fer.
Que no es pot fer, perquè nosaltres, com a govern... Jo, personalment, ostres, evidentment, si es pogués fer...
És a dir...
Jo ho faríem.
Vull fiscalització dir, no. De l'Ajuntament, intervenció, secretaria, diu que això no es pot
contractació,
fer. Contractació. Contractació. Això no es pot fer.
Tal qual no es pot
tal
fer.
Tal qual no es pot
no
fer.
No es pot fer. Perquè si no ja ho haguéssim fet. I a més perquè, home, la situació no és agradable, perquè entenem que és veritat que hi ha aquest greuge, no? I si ho poguéssim fer així, ho faríem. L'altra cosa que sí que podem comprometre'ns és que, com els vam dir i transmetre, és que un cop sapiguem quina és l'empresa que a partir d'ara gestionarà les llars, que ho sabrem aviat, doncs el dia 1, després de saber-ho, seure'ns amb aquesta empresa i posar els mitjans per intentar solventar aquesta situació.
Com?
Doncs no ho sé, ja els buscarem. Jo és que tampoc vull parlar perquè tampoc... No vull parlar, sí que vull dir.
No, sí, ja...
Però vull posar exemples, però que dir, no sé si legalment...
És a dir, sí, us entenem, però ens costa d'entendre quina solució es pot donar, perquè és clar. És a dir, Ajuntament com Ajuntament no pot injectar diners de cop i volta així per resoldre una qüestió de greuge comparatiu en els sous. Però l'Ajuntament diu que un cop es conegui ja qui serà l'empresa que gestionarà les llars d'infants, es pot arribar a establir un acord amb l'empresa per poder resoldre això.
Podem seure'ns, sí. Podem seure'ns, parlar i mirar aviam de trobar les... Diguem-ne que a nivell...
Però, esclar, l'empresa pot dir, escolti'm, aquí no estava això en el plec de condicions.
No, per això et dic, per això et dic, perquè no, el plec no hi era. No hi era.
Però sí que es pot, l'empresa pot dir, no em demani a mi vostè el que no estava.
Jo tampoc vull dir alguna cosa que després no es pugui fer, però no sé, posem el cas que es pogués fer o establir un conveni entre empresa i treballadores.
Us ho pregunto, perquè jo dic que a mi em costa de creure, llavors que algú pogués dir, escolti'm, jo no me'n refio.
No és una situació fàcil, no és una situació fàcil, però sí que intentarem de totes intentar això, buscar una, o trobar una solució, mirar de trobar aquesta escletxa.
Afegit a la dificultat, clar, l'empresa actual hi va arribar també en pròrroga forçosa, perquè sí, no, al final no hi ha empreses que s'hi vulguin presentar.
No, és que és un sector que és molt complicat que trobis empreses que no s'hi vulguin presentar.
Si ja és complicat que trobis una empresa, un cop l'empresa ja tingui la gestió de la llar d'infants, més complicat encara és arribar a un acord per eliminar els greuges comparatius entre treballadors.
Ho intentarem, vull dir, no defallirem.
D'acord.
El que sí que també volia comentar, no?, és que sí que en aquesta reunió que vam parlar, que, bueno, sí que tot, fins on podem arribar com a Ajuntament, sí. No? Ahir, doncs, bueno, escoltava senyora Gasulla, que parlava dels 19.000 euros, els 8.000, com et deia, el manteniment ha de córrer a càrrec de l'empresa. Sí que és veritat que Ajuntament ajudem. Sí que també ens hem compromès a fer obres de millora, el pla d'inversions que deia ahir la senyora Gasulla, doncs sí que ho farem. De fet, ja vam parlar amb elles també i elles ja tenen, diguem-ne, que pensat què és el que es voldria fer a les llars per millorar-les. També, jo parlo del que podem fer immediatament,
sí, sí,
eh?
Sí.
Pues, també podem ajudar a incrementar les hores de vetllador o vetlladora pels nens que tenen necessitats educatives especials. Sí que també podem, i estem estudiant també, mirar aviam la possibilitat, perquè clar, aquest any estan al 100% de nens, sí. I hi ha molts nens doncs, bueno, que també tenen necessitats, no estan dictaminats, i llavors doncs, estem també valorant la possibilitat de poder-les ajudar amb una educadora més a cada llar. Ho estem mirant i estudiant, aviam si això fos possible i l'Ajuntament ho pogués assumir. Vull dir que amb tot el que... Formació, elles parlaven també, com deia la senyora Gasulla ahir, que també vull també que quedi clar, vull dir, ell parla de projectes o d'ajudar-les perquè puguin fer projectes educatius. Ho farem, com fem als centres educatius de primària de Sitges, que són públics, recordem-ho. La llar d'infants municipal està gestionada per una empresa privada, però nosaltres ho farem, perquè entenem que ha de ser així. O sigui, en tot allò que podem ajudar, ajudarem.
La vida és complicada, eh?
Però clar.
En el sentit que l'alcaldessa diu... Els serveis tècnics de l'Ajuntament diuen obertament que a hores d'ara no es poden municipalitzar les llars d'infants.
Aquesta és l'altra que ara també comentem això.
Primera castanya. Segona castanya, que les llars d'infants és molt difícil que tinguin una empresa que la gestioni perquè a les empreses els costa molt entrar dins, vagin a saber per què, si perquè les condicions no els acaben de... si els números no acaben de sortir, però costa molt trobar empreses per gestionar les llars d'infants. Segona castanya. I tercera, bé, que les educadores de les llars d'infants pateixen elles mateixes, en el si de l'empresa, greuges comparatius, pel que fa referència al sou, que en el seu dia ja es van establir allò de que el passat pesa, doncs, aquest greuge comparatiu. És a dir, que hi ha aquí tres qüestions. No es poden municipalitzar les llars d'infants?
Bueno, nosaltres vam fer un estudi, que ahir la senyora Gasulla deia que no tenia.
Que no l'havia vist, que no l'havien presentat o que no s'havien dit.
Ningú ens els ha demanat. Nosaltres el tenim.
Ai, no feu allò del telèfon, eh? Escolta'm,
no
vas trucar,
no,
però truca'm tu, truca l'altre.
Igual és error nostre no haver-lo passat, també pot ser, eh? Però bueno, si ens l'haguessin demanat també l'haguessin... De fet, ja ho dic aquí a la ràdio, que si ens el demana, o si me'l demana, li faré arribar. És un estudi de municipalització que es va fer el 2019,
sí.
2019-2020, pensem que després hi va haver la pandèmia pel mig, sí. En aquell moment es va fer un estudi...
Diguem-ne, en aquell moment que era un bon moment,
sí,
perquè era un moment, diguem-ne, en què sí. Des d'un punt de vista econòmic
sí.
Hi havia coixí, no hi havia la pandèmia, per tant, diguem-ne que era un moment sí. Bo...
Doncs es va fer aquest estudi del 2020-21 fins al 2029-30,
sí.
Val? I, com pots veure des d'allà...
Us faig
les
cas.
Les dades definitives,
sí.
Bueno, les dades del resultat final eren bastant negatives, no? Eren molt negatives, per no dir. Llavors, clar, es va fer també, diguem-ne, que amb amb la població, amb els infants que hi havia en aquell moment, sí, a les llars, i amb, un,
i amb una certa amb un, projecció amb una de futur.
Certa projecció, que clar, aquesta projecció ha canviat. Ha canviat perquè va haver una pandèmia pel mig, perquè hi ha vingut famílies a establir-se Sitges arrel de la pandèmia,
i per tant ara ja
desenvolupant el, tot el sector urbanístic, sí, sí, de la Plana, per
i ara
tant,
hi ha ara, més hi hauria, nens
ara,
i nenes.
Hi hauria, el que s'hauria de fer ara és tornar a fer aquest estudi per tal de saber quina variació hi ha en l'estudi aquest que es va fer. Uh-huh. També una altra cosa que vull dir i que, sí, que ha de quedar clara. El fet de municipalitzar les llars d'infants vol dir que a capítol 1 de l'Ajuntament de Sitges,
que és el de personal,
ha de subrogar totes aquestes educadores, o aquest personal,
sí, eh? Sí,
parlem d'educadores, parlem de cuina, parlem... I clar, hi ha una llei que això no t'ho permet fer així com així, perquè no pots... Hi ha un topall.
De plantilla?
De plantilla. Per tant, tampoc és tan senzill com sembla que... No? O com algú vol fer saber. No, no, no és fàcil. No és fàcil, perquè hi ha, diguem-ne que hi ha una normativa que l'has de complir, que és de personal de l'Ajuntament, no?
Sí, sí.
I a més, bueno, hi ha un ara increment de capítol 1 que està... Diguem-ne que no te'l pots passar.
Faríem una certa reflexió sobre allò de la perversió del llenguatge, eh? Perquè al final, aleshores, no val la pena posar llar d'infants municipal?
Bueno, no, però després, aviam, si el...
Val jo, per en general, no, eh? Perquè les llars van néixer en el moment en què van néixer.
Jo penso que si llars d'infants municipals gestionades per l'Ajuntament o per la Generalitat n'hi ha arreu del territori. Per tant... De fet, és fer aquest estudi, iniciar-ho, que hi hagi la voluntat política, que hi hagi diners,
ho dic perquè,
sobretot.
Ho dic perquè i... sí que és cert, òbviament, que la institució sempre es veurà obligada a mantenir unes condicions laborals, sí, equiparables, bueno, amb tots, i ara és molt difícil, clar, que la institució pugui incidir en això.
Hi ha llars d'infants, perquè jo conec també educadores de Barcelona,
sí,
hi ha infants que, per exemple, diguem-ne que la directora i l'administrativa són personal municipal, i la resta no. A Barcelona jo conec tinc una amiga que treballa d'educadora, pues que les tutores, directores administrativa i tutores són funcionàries, diguem-ne, no? Són de titularitat
d'acord
municipal, però les educadores de suport no.
És a dir, personal final... amb responsabilitat de gestió.
Sí,
és personal,
sí,
municipal, sí, i llavors personal,
sí,
diguem-ne, educador,
sí,
ja és contractat a una empresa
totalment
externa.
I jo sóc defensor, Jo sóc defensor en el moment que es pugui, com es pugui, que hi hagi aquesta possibilitat, que no ha de ser immediata, diguem-ne.
Mal que sigui un sistema de gestió mixt.
Bueno, sí, iniciar-ho. Sí. Diguem-ne que iniciar-ho, no? Iniciar aquesta municipalització. Jo estic d'acord i, escolta'm, al final penso que també és un benefici per l'Ajuntament. També penso que estem molt acudats per lleis bueno, que també va bé per un mm-hmm. Bueno, va bé perquè no et pugui saltar la llei. Però estem molt acotats a moltes coses, no? I ostres, de vegades hi ha serveis que, evidentment, bueno, tendeixen a ser deficitaris, no són
ens queden
per guanyar diners, no?
I... 3 minuts i hi ha 2 preguntes. Si fan vaga les educadores, com bueno, resoldrà això?
Bueno, nosaltres intentarem que no s'arribi
aquesta situació.
Si vam demanar que es paressin, aviam quina era l'empresa que es paressin, perquè al final, aviam, és una situació delicada, que ens surten perjudicades elles, nosaltres, i sobretot els infants i les famílies, no? I no és una situació agradable. Per tant, doncs, mirem aviam... Jo entenc perfectament les seves demandes, les seves reivindicacions. Jo he estat també molts anys treballant amb un sou que considerava que no era digne per la feina que feia. També és una altra... També vivim, que això és... Per sort o per desgràcia, doncs, viure a Sitges i els entorns, doncs, bueno, té els seus beneficis, i les seves complicacions a nivell de moltes coses, a nivell de vida, diguem-ne, no? Però jo crec que hem d'evitar que aquesta situació, aquesta vaga pugui arribar a produir-se. Llavors, intentar, doncs, d'alguna manera, com a ajuntament, mediar, com hem fet amb l'empresa de neteja, com hem fet amb moltes altres vegades, doncs, mediar perquè hi hagi o es trobi una solució per no arribar a la vaga.
I la darrera, ens vau apuntar el darrer cop que el mes de gener seria més complicat arran de la matrícula viva en moltes,
sí,
escoles, i que és un mes que acostuma. De moment, què?
De moment...
Aguantant.
De moment aguantant. Ara estem en converses amb el departament, una altra vegada, per altres temes que vaig comentar.
Sí.
S'està estudiant la possibilitat que els nens i nenes de les botigues de Sitges i Garraf pues,
es puguin escolaritzar
a Castelldefels. Ho estem treballant, estem també intentant que ens donguin diners per poder fer alguna obra a algun centre educatiu, estem també treballant perquè ens puguin dotar d'una CIA més a Sitges, al municipi, sí, de Sitges. Vull dir, estem permanentment en contacte amb ells, també estem apretant-los per tal de saber com tenen l'estudi.
Una final. La Generalitat comença a ser conscient que els números de l'escolarització aquí a Sitges, sí, són els que deien els directors de les escoles i la regidoria, més que els que la Generalitat defensava?
Sí, sí, no, i a més, ahir a tall d'exemple ho parlàvem amb la cap del departament. Tots aquests nens i nenes, perquè ara sabem quants nens i nenes de Garraf i Botigues estan escolaritzats a Castelldefels. Si aquests nens i nenes vinguessin a Sitges, perquè ja són de Sitges, però estiguessin escolaritzats
a les escoles
del municipi,
aleshores
un araquiri. Vull dir, no sé què faríem, perquè impossible. Llavors, és una escola nova, però segur.
10:58 minuts. David Martínez, gràcies.
Gràcies i, escolta, molta força i molts ànims a tots. Bon carnaval, si no ens veiem, i esperem, doncs, això, que el tema de les llars d'infants, doncs, es pugui solucionar i tot pel benefici de totes i tots.